Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem ara la segona hora d'aquest Catalunya migdia, des d'ara fins a les 4. Fins ara us hem parlat de l'avantprojecte de llei de protecció al menor als entorns digitals que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Inclou revisions sanitàries periòdiques per controlar problemes d'addicció, però també canvis en el Codi Penal i l'obligació d'instal·lar mecanismes de control parental als dispositius. De seguida entrarem al detall en conversa amb el psicòleg i expert en addicció a les tecnologies, Marc Massip. Això el dia en què també es noticia la citació judicial com a investigada de la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Serà el dia 5 de juliol. Haurà d'anar al jutjat número 41 de Madrid a explicar si va mediar perquè un empresari amb qui havia treballat rebés fons públics. I avui també el dia té un nom, Narendra Modi, que comença a tenir coll avall la victòria que li atorgarà el seu tercer mandat a l'Índia, el país més poblat del món. Aquest líder nacionalista hindú haurà, però, de teixir aliances amb altres partits per poder tirar endavant els projectes al Parlament. Tot això ja us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, però a aquesta hora què més podem afegir, Sara Riera?
Doncs que les grans empreses hauran de tributar un mínim del 15% en l'impost de societats. El govern espanyol acaba d'aprovar aquest tipus impositiu per totes les companyies que registrin un volum de negoci superior als 750 milions d'euros. L'executiu adopta així una directiva europea i un acord de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic i més d'un centenar de països per aplicar de manera concertada aquest tipus mínim. La intenció és evitar que les companyies busquin refugi en indrets amb una menor pressió fiscal. María Jesús Montero, ministra d'Hisenda.
De lo que se trata es avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea que siempre ha defendido este gobierno, que quien más gana, más debe contribuir al conjunto de la sociedad.
Ara aquesta decisió del Consell de Ministres haurà de passar pel Congrés dels Diputats, que és qui l'haurà de convalidar. A la Ribera d'Ebre, concretament a Vinebre, l'alcaldessa ha deixat el càrrec per desavinences amb els regidors del seu partit. A finals de desembre no va poder tirar endavant els pressupostos municipals. Tortosa, Jordi Barranca.
Ahir l'encara alcaldessa Tere Viña d'Esquerra Republicana va registrar un escrit al consistori renunciant a l'acte que es farà efectiva quan hi hagi el proper ple. Ho ha justificat per motius personals, diu. Es dona la circumstància, però, que tot i disposar de majoria absoluta, 4 dels 7 regidors, Viña no va poder tirar endavant els pressupostos fa uns mesos perquè va perdre la votació. La resta de regidors republicans no van votar a favor, de fet 2 es van abstenir i l'altre va abandonar el ple, mentre que els 3 de l'oposició, tots de Junts, hi van votar en contra, tombant d'aquesta forma el projecte de comptes municipals. En els propers dies es convocarà el ple de renúncia de l'actual alcaldessa i també se n'escollirà el seu substitut.
Luciérnaga, de l'escriptora bielorussa establerta a Buenos Aires, Natalia Litvinova, ha guanyat el segon premi Lumen de novel·la. El jurat ha destacat la lluminositat d'un text que narra els records d'una infantesa marcada pel desastre nuclear de Txernòbil i que té la resistència de les dones com a taló de fons de la guerra, la dissolució de l'URSS i la migració. Cal recordar que l'editorial barcelonina, que compleix aquest any 65 anys, sempre ha reivindicat les veus femenines en el món de la literatura. En aquest cas, el jurat encapçalat per l'escriptora i exministra Ángeles González Sinde qualifica Litvinova de veu enlluernadora i commovedora amb la difícil qualitat de la senzillesa. Aquest premi està dotat amb 30.000 euros i garanteix la publicació de la novel·la guanyadora a tot el territori de parla hispana. Arribarà a les llibreries a mitjans de setembre.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Tria Formidable Solar i emporta-te'n a 3 anys de consum de llum gratis si instal·les les teves plaques solars i ho combines amb la tarifa solar Simpli Zero, perquè tot Endesa és formidable. Consulta condicions i contracta en indesa.com en el 800 76 0909 o en els punts de venda Endesa.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 9 de juny és dia d'eleccions al Parlament Europeu. Per votar, identifica't amb el DNI, permís de conduir, passaport o targeta de residència. Introdueix la papereta al sobre de votació i lliura el tancat a la presidència de la mesa perquè ho comprovi. Diposita a l'urna. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya, interior.gob.es.
No et perdis els millors festivals d'aquest estiu amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, del Festival Peralada al Castell de Peralada i del Festival Terra Mar a Sitges, entre d'altres. Ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho financen tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. L'actualitat esportiva la vivim cada dia a Catalunya Ràdio.
Ho miris pel costat, que ho miris.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa. Amb Sònia Gelmà.
Sònia Gelmà, bona tarda.
I Jordi Costa.
Hola, bona tarda.
Quan hi ha esport en directe...
Obrim les portes del Tot Gira.
És temps pel Tot Gira, amb David Clopés.
I estem preparats pel que calgui.
I al final del cap de setmana...
És diumenge, són les 11, som al club.
La reflexió arriba al club de la mitjanit, amb Xavi Campos. Sent l'esperit de totes les competicions. Viu els esports a Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Comentem l'actualitat des d'ara i fins les 4 amb en Claudi Pérez, director adjunt del País. Bona tarda, Claudi.
Hola, bona tarda.
La Imma Tubella, escriptora i catedràtica de comunicació. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la periodista del matí de Catalunya Ràdio Madrid, la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot bé? A punt?
Tot bé.
Tot bé? Molt bé. Escolta, m'heu deixat aquí la Imma sola i estàvem una mica amoïnada. Sí, però estàvem una mica amoïnada.
Estava amoïnada perquè ella ha trigat molt a aparèixer.
Escalp 2-2, no? Madrid 2, Barcelona 2.
Sí, exacte, estem empatats a 2, sí. És un programa estrany aquest, el Catalunya Migdia, en què la primera hora es fa en un estudi i la segona en un altre, i llavors a vegades els tertulians arriben a l'estudi quan jo encara no hi soc, perquè estic canviant d'estudi, i per tant és una cosa estranya. I per això la Imma estava amoïnada, perquè no hi havia ningú, no arribava jo, i deia un dia, a veure, ja li he dit, la pròxima vegada obren micròfon i tira tu i continues.
Doncs ho faré, ho faré, ho faré.
Home, sense problemes, ja veuràs que ràpidament l'Enric t'obre el micròfon. Passant 7 minuts, va, volem el primer tema que ens ve des de fora. I ja sabeu que els dimarts és l'escriptora Maria Climent qui ens el serveix. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot a punt, també?
Tot a punt.
Doncs vinga, a veure, què ens vols proposar?
Avui vinc a parlar-vos d'un terme que potser no us sonarà gaire fins que no us en digui la traducció. Parlo de l'slacktivisme, és a dir, activisme de sofà. Segur que tothom coneix algú que basa la seva personalitat a fer activisme de sofà. El primer a compartir el mem de torn. Nunca mais, de Sweet Charlie Hebdo, Refugees Welcome, el cos del nen aïllant sobre la platja, Pray for Ukraine, i entremig d'un inacabable, etc., l'últim mem slacktivist és All Eyes on Rafa. Com a novetat dels nostres temps, este cartell està generat per intel·ligència artificial. El deveu haver vist, o potser vosaltres mateixos l'heu compartit, per allò tant de dinàmica de grup de a veure si encara apareixerà, que a mi me sembla bé tal genocidi si no comparteixo la imatge en qüestió de xarxes. Esta imatge l'han compartida més de 50 milions de persones fins ara. I per què? Per què ha funcionat tan bé? Fixeu-vos que és una imatge perfecta per a les xarxes com Instagram, on tot és bellesa. Al fons, unes muntanyes nevades emmarquen un camp planíssim de refugiats on tot està ofenedorament ordenat, més alineat que l'Eixample, i uns paquets d'ajuda humanitària perfectament disposats descriuen que al tanto que us estem vigilant. Obro Claudator i és possible que des del sofà de casa nostra, en una samarreta cosida probablement per un xiquet a l'Índia i amb un bol de noodles fet a una cuina fantasma que ens ha dut un fals autònom en globo. Tanco Claudator. Queda tan bé compartir esta imatge? No hi ha nens sagnant, ni dones abraçades a cadàvers mutilats, res de tot este material que les xarxes s'afanyen a erradicar. No fos cas que sortíssim de la seua bombolla d'utopia on tots entrem a prendre un respir. I compte, dit tot això, penso que està bé que des de la comoditat del nostre país, de moment sense guerra i de moment en un plat a taula i de moment en llum i aigua potable, diguem, ei, ens sap greu que s'estigui perpetrant esta barbaritat, sapigueu que en som conscients, que us seguim pel Telenotícies i que poca cosa més podem fer a banda d'intentar ser una mica coherents, que no és poc.
Doncs vinga, a veure, la crítica de la Maria Climent cap a aquest activisme de sofà. Sí que és veritat, que al final es posa com de moda una imatge que no saps molt bé d'on surt i t'arriba per diferents llocs i per diferents xarxes i per WhatsApp, etc, etc, tot com molt establert, no?
Sí, jo no sé, Maria, si estic d'acord o no. Tu dius que et sembla bé, sí, bueno, mira, millor això que res, no? Però també aquesta història, si no hi ha acció i simplement doncs dius, mira, jo només pel fet de saber que existeix o només pel fet de saber que hi ha una imatge fantàstica, doncs em sento solidari de tot això que està passant, no sé si això és positiu o negatiu, perquè també ens impedeix l'acció, o sigui, ens sentim molt tranquils, ens sentim molt còmodes, mira, doncs jo ja he posat el meu gra de sorra. I no sabria dir-te si estic d'acord o no hi estic d'acord. Potser jo no hi estic d'acord, perquè això impedeix que actuem.
Jo, en el cas d'aquesta imatge en concret que comentava la Maria, vaig al·lucinar una mica, perquè de cop era brutal. En el meu Instagram era, passaves una story, un darrere de l'altre apareixia aquesta imatge. I llavors vaig agrair les informacions que van començar a explicar com s'havia generat, perquè realment em va sorprendre molt i em va provocar molts interrogants de dir per què tothom està compartint aquesta imatge, no sé d'on surt. És veritat que no és res que faci canviar la situació, és difícil, no ho estan aconseguint ni la diplomàcia, però sí que potser genera opinió, no? O permet veure que hi ha un suport social a certes decisions. Ahir llegia, per exemple, una enquesta de GESOP per al grup Premsa Ibèrica que deia que més de la meitat dels ciutadans estaven d'acord amb el reconeixement de Palestina, no? Doncs, si a poc a poc hi ha, ni que sigui a través de compartir imatges, un suport explícit a determinades idees o determinats posicionaments, doncs més val que sigui que no existeixi. Ara, que això no resti, que el posicionament pugui anar més enllà, que no es quedi només en el compartir una imatge, sinó que si cal contribuir econòmicament, que si contribueixi, si cal tenir consciència, el 9 de juny es vota, hi ha partits que es decanten cap a una banda i d'altres cap a una altra, és a dir, que tot suma, que tot suma.
Mentre hi hagi acció, o sigui, l'important és que això vagi acompanyat d'una certa acció.
Sí, el dubte que jo tinc és si no ha canviat la societat, és a dir, fa uns anys la manera que tenies de pressionar o de fer sentir la teva veu com a societat de base, diguem-ne, era fer manifestacions, no? La gent es mobilitzava, sortia al carrer, feia una manifestació multitudinària o no, per intentar influir en l'opinió pública o en l'opinió dels dirigents. I avui dia és veritat que potser això s'està substituint en part per la mobilització a les xarxes, que no dic que sigui més operatiu o no, però és veritat que hi ha molts partits polítics, molts governs i molts dirigents que estan molt pendents del que passa a les xarxes socials. I llavors potser la nova manera de manifestar-se, entre cometes, és fer una mena de campanya a les xarxes en què tothom apreti cap a una banda per intentar això mediatitzar doncs, els governs, els dirigents, l'opinió pública, etc, etc, mobilitzar-los. Abans era sortint al carrer amb una manifestació i una pancarta i ara no sé si té el mateix efecte o no una campanya a les xarxes com aquesta que descrivia la Maria. No sé com ho veieu.
A mi em sembla que les dues coses també, no? La campanya a les xarxes amb aquest tipus de memes el que fan és guanyar efectivitat i després hi ha la campanya fora de les xarxes. Hem vist els universitaris sortir a moltes universitats espanyoles, no diguem ja les americanes, que allí sí que hi ha hagut bastants aldarulls, no? Jo no crec que no veig el problema, és una mica distòpic, no? A vegades pensem això, però també és distòpic estar seguint el genocidi o el que estigui passant a Gaza a les xarxes socials. Jo aquests dies miro molt les televisions àrabs i les imatges de les televisions àrabs són radicalment diferents de les que veiem als telenotícies i als telediarios de cadenes catalanes i espanyoles. Són molt més bèsties, no? Aquí cadascú, bueno, doncs utilitza les imatges per formar una narrativa, no? I en aquest cas les xarxes socials fan exactament el mateix. Tothom tracta d'elevar al màxim l'efectivitat del missatge que vol llançar. Ho trobo lícit, o almenys et dic, si és distòpic, tan distòpic com seguir aquest conflicte en xarxes socials amb alguns comptes que són completament esbiaixats d'un cantó i de l'altre.
Bé, doncs és l'opinió dels nostres convidats, diguem-ne, sobre aquesta dèria que ens proposava la Maria Climent, i és aquest activisme de sofà, a través del sofà i a través d'un mem, en aquest cas concretament creat per intel·ligència artificial, intentar, doncs, fer la teva solidaritat des del telèfon o des de l'ordinador. Maria, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona setmana.
Pràcticament un quart de quatre. Deixem a recuperar el tema amb el que obríem a les dues avui al Catalunya Migdia, i és que el govern espanyol fa els primers passos per protegir els nens i els adolescents davant dels telèfons mòbils, les tauletes i els entorns digitals. Entre les mesures que recull la nova proposta de llei per protegir els menors, hi ha revisions mèdiques per detectar si recorren a internet per establir relacions o si tenen espais d'oci saludables. També puja dels 14 actuals als 16 anys el límit d'edat per poder accedir a una xarxa social. En una altra pota de la llei faran que els fabricants incorporin de sèrie controls parentals a tots els telèfons i els dispositius, i hi ha altres mesures que obligaran a fer canvis al codi penal per fer front als nous delictes tecnològics. Per exemple, s'incorpora la pena d'allunyament digital. Per parlar-ne podem saludar el psicòleg i CEO de Desconecta, que és un hospital de dia i aula terapèutica de salut mental per a adolescents i expert en addicció a les tecnologies, el Marc Massic. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com veus aquest avantprojecte de llei? És suficient? Es queda curt? Intenta allò que et diuen en castellà, poner puertas al campo? Serveix d'alguna cosa o no?
Bueno, jo penso que el grup d'experts comença a donar els seus fruits. Serà difícil que sigui suficient, però és molt benvingut. Fixa't, jo cada cop que passa alguna cosa així, jo porto des del 2012 dient que els nens abans dels 16 anys no haurien de tenir mòbil i menys accés a tot el que tenen, no? Per tant, per la meva part, molt content. Servirà? Bueno, hem de veure l'efectivitat, com a tot. No? Feta la llei, feta la trampa. Els controls parentals fins a dia d'avui no estan servint. És una realitat. Se'l salten. Mm. Bueno, doncs hem de fer un control parental ben funcional, no? I després, jo crec que urgeix el tema de la identificació de les edats i el control de les mateixes. No pot ser que a Espanya als 8 anys estigui mai en pornografia. No pot ser que tinguin accés a xarxes i vegin certs continguts, no? Contingut violent, masclista, xenofòbic o autolesiu, que és el que més estan consumint els adolescents actualment, no? Per tant, l'efectivitat de tot això, el que portem demanant fa anys, i és que les tecnològiques tinguin lleis estatals que els regeixin el que fan, com quan tu obres un bar de copes que no li dones copes a un menor. Mm-hmm. Tu mateix. Per tant, jo crec que és un pas per començar aquesta regulació. Ja va passar amb el casco a la moto, va passar amb el tabac, amb la llei antitabac, i per fi, després de veure tots els efectes que estem veient a la clínica doncs, constantment, sembla que començaran a haver aquestes lleis. Què és important remarcar? Que sempre han de ser les tecnològiques, mai a les famílies. Però quan es posin aquestes lleis a les tecnològiques, ajudarà que les famílies puguin educar millor.
Mm-hmm. Ara mateix l'edat mitjana d'accés al primer telèfon mòbil són els 11 anys, que és quan els nens i nenes fan el pas a l'educació secundària, arriben a l'institut. S'hauria de limitar l'accés a una determinada edat? Hauria de ser més alta, mateix deies, als 16 anys?
Bueno, fixa't que quasi és més gran el mòbil que el propi cos del nen, aquella edat. O sigui, és que és una bajanada. O sigui, no ens donem compte, jo els pares i mares que ens escoltin, que sàpiguen que causa molts problemes. Perquè diu, no, és que la meva filla té anorexia, ja, és que compara el cos a Instagram. No, és que la meva filla s'autolesiona, no té res a veure amb el mòbil. O sigui, home, sí, s'ha après a autolesionar, evidentment, a una xarxa social, no a la biblioteca o a l'escola, no? Tinc problemes amb el tema pornografia. On us penseu que miren la pornografia els nens, els dispositius, no? Llavors, referent a quina edat els hi haurien de donar mòbil als pares als nanos, és el 16. Sense cap mena de dubte, i diem el 16 per no dir el 18. Però, bueno, diem el 16 perquè té certs arguments, no? El primer és que ja té el cervell una mica més desenvolupat que no els 11 o els 12, i que, bueno, el pot començar a fer servir bé sempre quan abans se li hagi ensenyat i de més. El que estem fent ara és donar-li l'aparell, ja t'apanyaràs, tot intuïtiu, i, evidentment, doncs els resultats són els que són, no? que són nefastos. Ara, posar una llei que digui a quina edat li pots donar un mòbil al teu fill, no. Perquè, escolti, vostè ha sigut pare, vostè ha sigut mare, això comporta un esforç important, és important que també ho sàpiga la gent, que no és tot fer fotos a Instagram amb un nen, hi ha una feinada molt important per educar, i evidentment, jo no li donaria al meu fill abans del 16 i jo ho puc recomanar a qui ens estigui escoltant. Ara no pots posar-li una llei a una persona, i menys de com educar el seu fill. Però sí que li pots dir a Instagram que el seu contingut no el pot veure ningú de 16 anys i que ells són els responsables de que ningú ho vegi abans dels 16 anys. I repeteixo, igual que si nosaltres obrim un establiment per adults, oi que no deixarem entrar menors? Doncs així de fàcil. I si deixem entrar menors, qui serà el que rebrà? Nosaltres, no? Bueno, ja veieu que als Estats Units hi ha hagut judicis amb multes paupèrrimes, perquè per ells els milions de dòlars són absoluts peanuts, doncs bueno, que es comenci a regular. Això ens ajudarà molt a la societat, a la part de salut mental, que no us podeu imaginar com està el tema, ja no sabem com dir-ho, a la part acadèmica, que els últims informes PISA ja vau veure, i que va totalment relacionada amb nens que ni siquiera sostenen anar a l'escola avui en dia, i amb una demanda bestial sobre el tema. Videojocs, xarxes socials, pornografia, apostes, un merder enorme.
La llei, efectivament, posa molt l'èmfasi en les empreses. De fet, per exemple, demana que els dispositius que estiguin a la venda ja portin incorporat un dispositiu de control parental, tot i que tu mateix deies que els adolescents ràpidament aprenen a saltar-se aquest control parental. Però també posa l'èmfasi en els pediatres. S'hauran de fer revisions mèdiques, i en les revisions mèdiques els pediatres hauran de controlar com es relacionen els nens i si això els està suposant alguna mena d'addicció a la tecnologia. Això és positiu? No és positiu? És posar-hi una responsabilitat en els metges que no els hi pertoca? Com ho veus?
Sí, una mica sí. No, aviam, jo aniré a la fons, no? Per què salten els nens del control parental? Perquè hi ha un vídeo a YouTube que els hi explica. Per què YouTube no borra aquest vídeo? Per què el vídeo més vist dels últims 3 anys, de tots els vídeos que hi ha, són violacions en grup i no s'ha borrat aquest vídeo? Per tant, ara que comencem a eliminar contingut, idees o estratègies, doncs començarem a funcionar millor i després que sigui efectiu. Ara, dir-li a un pediatre que té que ser ell qui digui quina relació té aquell nano amb el mòbil, i és l'hòstia. O sigui, perdoneu l'expressió, però és com l'altre dia que sentia que un noi deia que els videojocs l'havien salvat del suïcidi. Home, doncs potser tindrà algú que veure el psiquiatre i el psicòleg, m'entens? Llavors, cadascú que és el de cadascú. El pediatre està per veure que el nen estigui sa, m'entens? I els pares són els que tenen que cuidar de tot això. Tenen una responsabilitat. I és que és molt còmode ser pare amb un mòbil, perquè pots sopar més còmode, dormir més aviat, no et molesten tant, però clar, després les conseqüències sí que són més feixudes, no? Per tant, home, jo el del pediatre, aviam com acaba, perquè en aquest grup d'experts sí que hi ha diversos metges, que us conec, però, ostres, d'aquí a que el metge et digui si vostè ho està fent bé o malament amb el mòbil, i què farà després de dir-li que ho fa malament?
Tinc peticions de mans aixecades, per tant tinc gent que vol preguntar dels que tenim, però deixa'm un oient, el Carlos de Barcelona, que es pregunta si això té algun sentit d'obligar les companyies a col·locar un control parental quan estan fabricant de manera mundial i aquesta llei serà estatal.
Ja, bueno, saps què passa? Que està muntat així, no?, els temes de lleis. Hi ha països que no es permet les apostes, la prostitució o l'Instagram mateix. I a la Xina, i no agafarem l'exemple global de Xina, sinó el concret, han prohibit els videojocs durant la setmana als menors, i els ha funcionat molt bé. Repeteixo, no agafarem el concepte global de Xina. Però servirà? Mira, jo estic segur i espero que serveixi, Jo soc positiu dintre la pandèmia, perquè això és l'heroïna del segle XXI, sense cap mena de dubte. Soc positiu en que aquests dispositius els hi facin fer. Miri, van posar el prohibit fumar al paquet de tabac, no? Doncs anem a veure. Anem a donar aquesta oportunitat, no? L'altre dia el Mark Zuckerberg que perquè no ho sabien, és el creador de Facebook i el propietari de Meta, que és de totes les companyies tecnològiques, o quasi de totes, ostres, va demanar perdó a totes les famílies pel que havia fet, i sapien que ho feia. Bueno, comença a haver-hi moviment, no? Anem a veure si funciona, i si no funciona, que algú assumeixi aquesta responsabilitat, perquè, clar, si fiquem lleis perquè no serveixin, pues mal vamos.
Com a mínim, la Imma Tovella i la Tània Tàpia volen fer pregunta. No sé si també el Claudi. Per tant, Imma Tovella, pregunta. Aixecaves la mà.
Sí, en el moment en què deies que cadascú faci la feina que li pertoca, se m'ha acudit una expressió americana que no sé ben bé com traduir-la, que és el parenting yourself. Parenting yourself, o sigui que si fes-te pare tu mateix, o sigui que si tu poguessis, et tractessis a tu com tractes els teus fills, potser les coses anirien millor. Vull dir, perquè quan parlaves d'educació, en el moment en què parlaves d'educació també se m'ha acudit això, no? Vull dir, perquè, és clar, hi ha una qüestió d'educació que també passa a les famílies, no? Perquè prohibir-li a una criatura que estigui amb el telèfon mòbil a taula mentre tu estàs enviant missatges, doncs...
Això, a tots els pares ens ha passat que alguna vegada hem demanat als nostres fills que deixin el telèfon mòbil amb el nostre telèfon mòbil a la mà.
O quan els diem als nostres fills fes el favor de no fumar, fumant nosaltres mateixos, doncs hi ha una qüestió d'educació que jo crec que és molt important i per això el parenting yourself m'ha semblat una expressió que jo crec que complementa molt el que has dit, que essencialment, evidentment, és...
Jo aquí, et diria sí i no. No sí, però no, sí i no. Sí, és evident que els pares han de donar exemple, i si tu no dones exemple, doncs difícilment, però hi ha un punt on els pares, i això seria un debat potser per una altra tertúlia, perquè han canviat molt el model de com actuen els nanos, el respecte a la gent gran, la paciència, l'immediatès, l'educació, jo crec que hi ha un canvi, i per mi a pitjor, ho dic obertament, però hi ha coses que els adults podem fer i els nois no, i punto. És a dir, tu pots prendre una cervesa, dintre d'un marc que ens entenguem tots, correcte, evidentment no pots, o no és correcte, o no és sa, tenir un problema d'alcoholisme, però tu pots prendre una cervesa, i un nen de 12 anys no. Per tant, sí i no, què vol dir? Si tu estàs conduint amb el mòbil, cosa que no has de fer, doncs evidentment és un mal exemple. Però pot ser que tu tinguis que estar amb el mòbil del teu fill, no. És que pot passar.
Jo
no estic defenent, no estic defenent el mal exemple, que et dic que és superimportant i que, vamos, és de sentit comú i no cal ser ni psicòleg ni educador. Però hi ha vegades que jo noto a nivell global i no només amb el mòbil, que ens justifiquem massa amb els nostres fills i els deixem massa canxa. O sigui, hi ha una falta de límits bestial. No, home, però escolti, jo puc conduir perquè tinc més de 18 i vostè no perquè té 12. I ja està, hi ha coses que els adults podem fer i els nanos no. Que després els adults fem un mal ús del mòbil i hauríem de donar molt millor exemple. Vamos, Imma, no puc estar més d'acord. Jo l'altre dia li vaig preguntar a 1.200 nanos que tenia una conferència, els vaig preguntar si s'havien sentit alguna vegada que passaven d'ells, ignorats pels seus pares perquè estaven amb el mòbil. I van aixecar la mà tots. I es va fer un silenci sepulcral. Llavors aquí estic 100% d'acord amb tu. Si jo quan el meu fill em parla l'ignoro, no el responc o li faig repetir la pregunta perquè estic amb el mòbil, home, doncs després no podré demanar atenció. Però hi ha altres punts on, escolti, jo sóc adult i ho puc fer, i tu no, perquè encara ets massa jove. Ja està.
Sí, jo parlava des del punt de vista de l'addicció, que som addictes i no ho prediquem amb l'exemple. Aquest és el tema.
Sí, totalment, totalment.
La Tània també volia fer una pregunta.
Sí, hola, què tal, Marc? Mira, ara parlaves una mica, i has fet referència tu, que les lleis estatals han de regir, no?, i han de servir. Però en la pornografia el govern espanyol s'ha trobat amb un altre problema, quan hi havia aquests mecanismes de verificació de l'edat, quan són plataformes que estan, diguéssim, amb la seu fora d'Espanya o de la Unió Europea, doncs tenen problemes per aplicar la normativa. Llavors, com s'ha de fer en aquests casos? És a dir, aquesta llei també, aquest avantprojecte de llei, diguem que encara no és efectiu, però també hi ha mesures que són molt clares, però què passa, doncs això, no? Ara ho deia l'oient, si el mòbil està fabricat a fora o si qualsevol control parental doncs es fa sobre programes, dispositius o xarxes socials que no tenen la seva seu a la Unió Europea. Clar, això sembla que és una qüestió tècnica, però al final frena projectes com el de l'Agència de Protecció de Dades del Govern Espanyol amb aquests mecanismes de verificació que tu els hi preguntes i diuen, clar, és que nosaltres no podem fer res si estan a les illes X i no volen aplicar aquest sistema de verificació. Això és un problema que encara fa més difícil el control, especialment pel que fa a la pornografia?
Hola, Tània, bona tarda. Sí, sense cap dubte. Però aquí tens dos punts. És a dir, doncs prohibim que es pugui veure aquest contingut aquí. Si vostè no està aquí i vostè no segueix les normes d'aquí, aquí no es veurà. Això es podria fer. Ara, clar, aquí entrem en un debat on, com tu deies, no? La protecció de dades, també una part econòmica, molt important, i crec que mou tot això, no ens oblidem, perquè, i aprofitant que parlàvem d'expressions americanes, quan el producte és gratuït és que el producte ets tu, aquí hi ha moltes dades, molts diners, moltes empreses i molts interessos, jo crec que molt per sobre inclús de quan el tabac, però dificulta moltíssim, que hi haurà un punt, i França ho va aconseguir, on per veure pornografia t'hauràs d'identificar, i aquesta identificació serà absolutament anònima, i per tant ningú sabrà que tu vas a veure pornografia si ets adult, però no et deixarà veure pornografia si ets menor. Bueno, s'hauria de poder fer. Els tecnicismes no m'ha de ser tant, no et vull enganyar, però el que tinc claríssim són dues coses. Una, que feta la llei, feta la trampa, això seguirà passant, perquè ha passat tota la vida amb tot, però que quan més difícil sigui, millor. Perquè no és el mateix que el meu fill ja estigui connectat a internet al meu costat, al sofà de casa, entén-me, que sol a l'habitació amb la porta tancada. No és el mateix. Vull dir que evidentment no, i l'exemple el tenim amb les drogues. Quin és l'objectiu final? Que el meu fill, quan li ofereixin drogues, que li oferiran segur, sàpiga dir que no sense jo estar darrere. No? Per tant, l'objectiu final és que el telèfon mòbil s'utilitzi bé sense que el pare o la mare estiguin darrere. Però jo no crec que aconseguim, ojalà, tant de bo, Tània, unes lleis estatals que controlin tot perfecte. Però sí, aquests petits avanços, home, ajudaran i també consensaran. Perquè per què hi ha aquesta norma, no? Jo no veig nanos fumant a dintre de recintes, on veus molt pocs. Bueno, perquè s'ha instaurat això. I abans fumàvem amb el pediatre i l'autobús. Bueno, aquestes lleis també ajudaran a prendre consciència. Aquestes i moltes més que en falten. Que està molt bé aquesta primera proposta, però és absolutament insuficient. Vull dir, està molt bé, genial, però queden moltes més. Vamos.
No sé si el Claudi té alguna pregunta o algun comentari. Digues, Claudi.
A mi m'ha semblat molt assenyat això de que la llei no pot posar-se com les famílies adulten els nens, no? Encara que jo, per cert, li vaig prohibir el telèfon al meu fins als 15 anys i em vaig quedar completament sol des dels 12.
Em sona.
Però el que et volia preguntar és si els centres educatius ha de ser tan permissiva la llei, no? Aquí l'avantprojecte diu que li deixa la potestat als centres educatius, no? Aquí no fa falta una miqueta més de punx, no? Això de que cadascú s'autorreguli com bonament pugui. No li falta una mica de punx, tenint en compte que al final són hores decisives la que passen als centres educatius i ja, jo tinc tres mestres a casa, les mestres germanes són mestres, i les tres diuen que és un problema de gran de veritat.
No, vamos, ho subscrip totalment. Sí, el mòbil a les escoles hauria d'estar absolutament prohibit. Mira, primer, perquè per arribar a l'escola no necessiten un smartphone de 1.500 euros. Poden anar amb un mòbil convencional per si els hi passa alguna cosa. Que aquesta és la gran por dels pares. Si els hi passa alguna cosa, que ja em diràs tu què farà el mòbil si li venen a fer alguna cosa. Però bueno, poden anar amb un mòbil convencional. No, és que es quedarà sense amics. Miri, això jo, que fa 12 anys que em dedico només a això, i els hi puc dir a tots els pares que els que no tenen mòbil tenen els mateixos amics que els que tenen mòbil. És una qüestió del nano i de moltes altres característiques del propi nano. No de tenir mòbil o no, ¿vale? Perquè si un nano fa una festa de compleanys, aniran els amics que tenen mòbil i els que no. Això, segur. Però bueno, és una falsa por. Els col·les, les escoles, o prohibeixen els mòbils, o tenen un problema terrible. Per què necessiten el nen el mòbil a l'escola? Per aprendre, segur que no. Per aprendre, segur que no. I per estar al pati, fer amics i aprendre's a relacionar-se, tampoc. O sigui, no ho necessiten per absolutament res. Després ja no parlaríem dels grups de WhatsApp, de tot l'assetjament que hi ha a través dels grups, etcètera, 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 o del passe de deures, etcètera. O sigui, per mi és absolutament prioritari que les escoles prohibeixin els telèfons mòbils. I què passa? Que les que ho prohibeixen, com tu dius, no?, amb aquesta autorregulació de cada centre, tenen més èxit que els que no. Perquè, clar, funciona tot millor. Primer pel treballador, que el professor diu, escolti, si jo amb una classe de 30 nanos, que a sobres tenen mòbil i a sobres hi ha Eurocopa, què et penses que mirarà el nen? Home, és que o que li sona una notificació a Instagram. Mira, nosaltres a les nostres aules terapèutiques, ara portem 11 anys treballant, fa 11 anys que segueixen seguint els seus estudis de l'ESO de batxillerat i la seva teràpia, i poden estar entre 6 i 12 hores a desconnectar. No tenen el mòbil mai. Saps quants problemes he tingut al respecte? Zero. Arriben, se'ls explica que no hi ha mòbil, marxen, se'ls torna el mòbil, evidentment quan surten per la porta el miren, doncs com quan tu baixes de l'avió, però no hi ha cap problema de deshabituació, no hi ha cap problema sinó una abstinència, t'evites mil conflictes, el professor pot donar classe molt millor, el terapeuta pot fer la teràpia molt millor, quan imaginis, no? És que hi ha sencers. Llavors, és que, vamos, és cabdal que ho prohibeixin. Però bé, és que ja ho facin bé, perquè es va començar a fer a Madrid el 2015, es va començar a fer ara, sembla, no? Des d'Educació aquí a Catalunya també ho vam... Però, escolti, és que no hi ha debat, que l'escola no necessita el telèfon per res, per absolutament res.
Sobre això, només fer un apunt, perquè és veritat que hi ha una proposta del Ministeri d'Educació que ho vol pactar amb totes les comunitats autònomes i va en aquesta línia, a primària, zero mòbil, per a res, prohibit, que no pugui entrar ni al centre educatiu, i en canvi
a primària tenen 8 anys, és que clar.
Clar, clar, no, bueno, fins als 12 que se m'han a l'ESO. Sí, sí. I llavors a secundària doncs proposen que s'utilitzi únicament si el professor creu que és per a fins, diguéssim, pedagògics o per alguna activitat que tingui a veure amb l'aprenentatge. Aquesta és la proposta que fa uns mesos el Ministeri de Pilar Alegria va posar sobre la taula el consens de les comunitats autònomes. Estem acabant el curs.
Sí, però és que amb això... sentia tu, Tani, també sentia el Marc Massip, i és a dir, el problema a la secundària també el tenim amb els ordinadors. És a dir, el telèfon mòbil és evident, però en el moment en què quan arriba l'institut i et diuen no, és que les feines les ha de fer amb l'ordinador, no, és que les classes les fem amb l'ordinador, ja ho entenc, la digitalització ha vingut per conviure amb nosaltres i per tant no podem fer que els nens no dominin la tecnologia amb la qual s'hauran de guanyar la vida, però jo el garanteixo a casa meva, en el moment en què va entrar l'ordinador portàtil, que era necessari per fer els deures, per seguir les classes i per fer fins i tot el contacte amb el tutor, aquí es perd una mica el control, perquè llavors, clar, està fent deures, però està amb l'ordinador obert, i has d'anar allà a veure exactament la pantalla que té, si realment està fent els deures o està fent una altra cosa amb el telèfon, amb l'ordinador, en què, com deia el Marc, pot mirar un partit de futbol, pot mirar vídeos de TikTok, etc, etc. Se't fa molt més difícil controlar-ho, i a vegades posem molt l'èmfasi en el telèfon mòbil, que és evident, però la tecnologia i els aparells digitals són molt més amplis, i alguns també els utilitzen per la classe, i que fins i tot...
És que aquí, quan deia el mòbil, jo em referia a tot, i perdona perquè no ho he puntualitzat, però nosaltres, per exemple, a Desconnecta no tenen cap pantalla, funcionen amb llibres i amb classes. S'ha demostrat que la memòria es treballa molt millor, perquè no ho tenen que buscar, ho tenen que memoritzar, i és un tema molt important. Poden tenir una classe d'informàtica per aquestes competències digitals que tenen que aprendre per guanyar-se la vida? Perquè jo no veig cap nano fent un Excel o un PowerPoint pel carrer, jo els veig veient vídeos de TikTok. Llavors, poden tenir unes classes, imaginem-nos tots, amb una rotllana oberta per una banda, no? Tots de cara a l'ordinador i els ordinadors de cara al professor, us imagineu, no? On hi hagi un control del professor del contingut que poden veure, amb una U. Llavors, se'ls explica, se'ls fa una classe informàtica, d'ofimàtica, de cursos avançats, de pàgines web, de lo que vulguin. O sigui, de mil milions de coses que, com tots sabem, han arribat, com deies, per quedar-se i per funcionar. No crec tant les xarxes socials, perquè jo penso que aquesta moda passarà més aviat que tard, però amb totes les competències digitals. Però necessita tenir els llibres a l'ordinador, necessita tenir tot el contacte online, perquè si ens pensem que un nano de 10, 12, 14, 15 anys farà servir bé l'ordinador al 100%, és que som uns il·lusos. No, si el meu això, ho fa perquè és molt madur. Escolti, senyora, està equivocada.
Obre un altre meló i és que deixen d'escriure a mà. Quan tu deixes d'escriure a mà...
Exacte, i de llegir llibres i de parlar en persona. Sí, els nanos ara han perdut una capacitat de relacionar-se entre ells en persona que els ha fet molt més covards. Ells tenen una capacitat tremenda a través de la xarxa, inclús enviant mails amb poques faltes d'ortografia. Sense no, però amb poques. Però amb el cara a cara, amb una mirada, amb una estreta a la mà... Jo me'n recordo, per la carrera de psicologia, tenir que anar a parlar amb una professora que era tremenda de psicobiologia perquè havia tret un 4,6. I aquella reunió, us puc assegurar que va ser complicada. Clar, si li arribo a enviar un mail, aquella professora no m'hagués fet el que em va fer, el que vaig aprovar. O sigui, tots aquests recursos humans els estan perdent. Ara sí, molt bé, sé llegir un resum de ChatGPT, que estic fent els deures, el ChatGPT, i ho domino molt bé. Bueno, ja, però, noi, el que tu deies, llegir, escriure, la lletra, bueno, són tantes coses que estem perdent. L'altre dia sentia un professor que deia, no, ara no és important saber a quina edat va haver-hi la Guerra Civil, per exemple. Això ho busquen i ja està. Ostres, no. No podem dir això. No podem dir que treballar la memòria o no treballar-la és bo o dolent. Per tant, hi ha moltes coses.
És el Marc Massip, és psicòleg i CEO de Desconnecta, que és un hospital de dia i aula terapèutica de salut mental per a adolescents. Ens ha ajudat a donar les claus sobre aquest projecte de llei aprovat avui pel govern espanyol. Marc, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A tu, una abraçada, que tingui bona tarda.
Passant 9 minuts de dos quarts, no sé si voleu afegir alguna cosa o no, és evident que és un tema candent, que és un tema que afecta a totes les famílies i que s'hi ha de posar fil a l'agulla, no sé si amb aquesta llei, si amb una altra, si canviant alguna cosa, però que alguna cosa s'ha de fer perquè, clar, és que ara mateix és incontrolable.
És que jo crec que ens falta una mica d'autocrítica, perquè hem anat fent coses i hem anat amb estratègies sense... Jo no sé si en Marc se'n deuen recordar, però... I tu potser també te'n recordes, no?, d'un ordinador per cada nen, us en recordeu, sí. Això, de que deu fer 15 anys? Sí, uns 15 anys, un ordinador per cada nen... la Generalitat va pagar un ordinador per cada nen. Jo en aquell moment era rector i sabia ben bé què passava. O sigui, jo era absolutament contrari a això. Per què? perquè es va donar un ordinador per cada nen, però no hi ha continguts. Per tant, els nens perquè van fer servir els ordinadors. Vull dir que em dóna la sensació que anem una mica batzegades, no? Vull dir, ara els ordinadors, fantàstic, tot fantàstic, però es va donar un ordinador quan no hi havia continguts.
És ara que és probable que es passi a l'altra banda, i és demonitzar-los i que llavors ni el toquin ni el vegi, no? Potser trobar el terme mig, no?
I alguns centres, que els comencen a retirar. Sí, sí, alguns però... centres, sí, sí.
Bueno, hi ha escoles ara, ja s'anuncien ara que fan les portes obertes. Jo he vist escoles que s'anuncien lliure de mòbils.
Estic a favor.
Sí. Jo també.
Aquí em sembla que el Claudi ho ha patit a les seves carns, eh?
Sí, jo tinc un de 15, d'això.
Jo tinc un de 16, vull dir que...
Que clar, teniu l'edat.
L'únic que no tenia mòbil, no? I ara en tinc també una de 12, que és l'única que no té mòbil a la classe. I això...
Bueno, jo t'he de dir que tinc una neta de 4 que està demanant mòbil, eh?
I Claudi, com han entomat els teus fills? És a dir, quina és la clau perquè ho entenguin i com els hi has justificat?
Bueno, ells passen les mateixes eres de la depressió, no? Al principi l'alegació, després la ira, no? I al final se n'enfoten.
L'acceptació.
Sí, la meva filla al final se n'enfot. Diu, mira, sóc l'única imbècil de la... No? Fa broma.
Ara que estem explicant, jo m'hi vaig trobar també, no m'ho vaig aguantar tant, però el moment en què vaig haver de canviar va ser el moment en què a l'institut els hi va caure el wifi diversos dies, i llavors que em va dir, diu, no, és que sóc l'únic que m'haig d'ajuntar amb un altre per utilitzar el wifi del seu telèfon mòbil, perquè com que jo no en tinc, diu, clar, tothom té telèfon mòbil, jo no, i per tant m'haig d'ajuntar amb el company per poder tenir accés a través del seu telèfon mòbil a les dades. Vull dir que al final ells també juguen el seu xantatge emocional de sóc l'únic i sóc el desgraciat i no tindré relació i perdré els amics, etcètera, etcètera. Però vaja, en fi. Falten 19 minuts per arribar a les 4. Avui tenim novetats politico-judicials. Avui hem sabut que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, haurà de comparèixer davant la justícia el dia 5 de juliol com a investigada per suposats delictes de tràfic d'influències i de corrupció. La notícia ha sorprès la Moncloa, però asseguren que estan absolutament tranquils. En canvi, el Partit Popular hi sucapà i exigeix responsabilitats polítiques a Pedro Sánchez i que dimiteixi. En parlava, per exemple, la ministra portaveu, Pilar Alegría, alhora que el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, posava el dit a la nafra.
Estranyeza y tranquilidad. Nuestra estranyeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y a través de los medios de comunicación.
Un presidente que llegó hace 6 años a la Moncloa diciendo abanderar la regeneración ha acabado con su esposa investigada en un juzgado. Ese presidente carece de legitimidad.
Ja sabem des de fa alguns dies que Begoña Gómez era investigada i sí que ens deien, no, és estrany, no l'han cridat a declarar. Ara ja sabem que la criden a declarar el 5 de juliol. No sé si us sorprèn el moment triat per anunciar-ho, si ja ho veieu a venir, si era inevitable, com a mínim, que la cridessin a declarar i després a veure què és el que en queda de tot plegat. La utilització en època electoral, com ja és habitual d'altra banda del tema, com ho veieu?
Hi ha alguns elements que fan que aquest cas sigui estrany. M'agafo aquesta paraula que deia Pilar Alegría i explico també perquè l'ha fet servir, no és casual. No ha canviat res en les darreres setmanes, el secret ja està alçat. Des d'un punt de vista del procediment i de la investigació i de la instrucció, no ha canviat res. És a dir, per què no la cita quan s'aixeca el secret de sumari o per què no s'espera després de les europees? Existeix una norma no escrita en la justícia i és que aquelles, diguéssim, decisions importants que tenen un transfons polític o que poden influir políticament parlant, doncs es deixen al marge de les campanyes electorals i n'hem vist molts exemples, entre ells la sentència del procés. Llavors, aquí, doncs és veritat que el jutge ho fa sense tenir en compte això, però és que, a més, havia citat uns testimonis que havien d'anar aquesta setmana, els ha mogut de dia, els ha posat el diumenge 16 de juny, perquè ell té guàrdia, diu que ja els hi farà un forat, havien demanat un canvi perquè no els anava bé i els ha posat un diumenge. Per tant, no s'espera escoltar la versió dels testimonis per veure si apunten cap a, diguéssim, algun indici nou cap a Begoña Gómez. Té un informe de la Guàrdia Civil que li diu que ni rastre de delicte, té una petició d'arxiu de la Fiscalia i el jutge, doncs, tira pel dret i la cita a declarar. Això què vol dir? Bueno, doncs que en la part negativa, doncs, que potser la incrimina, en la part positiva, que Begoña Gómez per primera vegada es podrà explicar si ho desitja, es pot acollir el seu dret de no declarar. Però sí que és veritat que aquesta paraula d'estranyesa era, a més, perquè la Moncloa deia després, al marge de la roda de premsa, que semblava que ni Begoña Gómez havia estat encara notificada, eh? Per tant, era una decisió que havien conegut per als dels mitjans i que ve enrebessant cada més. Una campanya per les europees, que cada vegada més és una campanya amb molts tints de campanya domèstica, de política estatal.
Claudi?
A mi la interferència política, sobretot, és el que em sembla evident i molt criticable, no? Deies abans que hi ha una regla no escrita que es va carregar, per cert, la jutge Ayala, no? La del cas Ere, que era una jutgessa també peculiar, diguem-ne, peculiar. I aquí, doncs, bueno, és molt sorprenent que ho faci sense tenir en compte l'informe de l'UCO, amb la petició d'arxiu de la Fiscalia, en diumenge, demana sense escoltar els testimonis, sense tenir en compte l'informe, com deia, de la Guàrdia Civil, i amb un cas que, si te'l mires bé, doncs, bueno, ve d'on ve, no? Ve de tres sindicats d'ultradreta, basats en notícies falses o coses sense contrastar.
Que el mateix jutge ho accepta, Claudi, que el mateix sí. Jutge hi ha una interlocutòria que diu, bueno, si hi ha informacions que són falses, doncs ja s'haurà de demostrar.
Està tot ple de forats, no? Jo ho he mirat del baix i, bueno, potser hi ha coses que el jutge sap i que nosaltres encara no hem vist, no? Però del que hem vist no hi ha això que els juristes en diuen d'il·lícit penal. I alguns indicis de com de que la Begoña Gómez ha fet alguna cosa molt discutible, però una cosa és una cosa discutible i l'altra és el tràfic d'influències, que és una cosa que el Suprem, per demostrar-la, té la marinera per demostrar un tràfic d'influències. Aleshores, bueno, és un cas ple de forats, presentat enmig d'una campanya electoral. Doncs, bueno, sembla una interferència política. Aquí els jutges han deixat de ser de color blanc, no? Ara ja són de tots colors.
Jo no hi entenc. Jo el que diria, doncs, seria, no sé, qualsevol cosa diria qualsevol persona al carrer, no? Simplement, doncs, em dona la sensació que forma part d'aquesta guerra bruta judicial que tristament, doncs, veiem cada dia i que realment ens haurem d'anar acostumant a que existeixen cops d'estat judicials.
Anava a dir que aquesta notícia arriba l'endemà que Alberto Núñez Feijóo es despengés amb aquella idea d'una moció de censura en contra de Pedro Sánchez si el Partit Popular guanyava les eleccions europees amb l'ajuda de Junts per Catalunya, sí, sí, sí. I per tant de Carles Puigdemont i de Vox, perquè els necessita a tots dos. Avui, a banda de les crítiques que ahir ja vam sentir des del PSOE, qui l'ha criticat és Isabel Díaz Ayuso, que és del mateix partit, és del Partit Popular. En un esmorzar informatiu, Ayuso li ha llançat aquesta indirecta, molt directa, a Núñez Feijóo.
Hace falta no caer en los errores de las elecciones generales, es decir, no dar nada por ganado, nada por hecho. Vivimos un momento trascendental y todos saldremos de esta situación si todos a su vez ponemos de nuestra parte.
Això de no repetir errores del passat, que també ha dit en un altre moment, en referència a una altra campanya electoral, l'última en què també Núñez Feijóo va trinxar l'estratègia del Partit Popular obrint-se a negociar amb Junts per Catalunya, precisament, cosa que va suposar l'enfrontament amb Alejandro Fernández, el cap de llista del Partit Popular a Catalunya, abans de ser fins i tot nomenat com a cap de llista. No sé si és una relliscada de Feijóo, si és que Feijóo és especialista a trencar la línia argumental del seu partit en plena campanya electoral, si és que realment és el que pensa i, per tant, ho deia conscientment.
No, Feijóo és capaç de dir una cosa i la seva contrària, sí, en la mateixa frase, no?
Sí.
Abans d'ahir em va sorprendre molt una frase de Feijóo que deia que no parlem de gestió. No, és que no estem parlant de gestió en la campanya, no? I després, doncs, ahir i avui a mi el que més em mou és aquesta frase de la Cuca Gamarra parlant de president digne. Per què, no? Perquè sigui indigne, que aquí no hi penso entrar, però les tonalitats morals tota l'estona, no? Els judicis morals, les moralines que alguns partits estan convertint la política. No sé, la política és una altra cosa. La política s'ha de jutjar pels efectes que té, per les conseqüències, no? Per les idees que es posen sobre la taula, però sobre la dignitat i la cosa moral. I a un empat d'això no m'estranya que després hi hagi partits d'extrema dreta a Europa que estiguin amb el 20 i el 25%, no? I que facin molta por de cara al cap de setmana, perquè estem tota l'estona amb el rotllo aquest moral. La política és una altra cosa, eh? És un, jo diria que es mou en un altre tipus de pentagrama, amb una altra clau. Això és clau de fa tota l'estona, i la política és més clau de sol, tons més alts.
És diferent, diria.
La Clàudia fa sempre és més tristona, eh? Sí. Relliscada o no, hi ha un element que m'ha fet pensar. Hem anat a recuperar la compareixença que va fer Feijóo el 29 d'abril quan Sánchez va decidir que no plegava després d'aquells dies de reflexió. I allà ell mateix es va avançar les preguntes i va dir: i si algú em vol preguntar per la moció de censura, no sonen els números, no és el moment. És a dir, que és una qüestió la que ell treia a Susana Griso, que no és, diguéssim, rocambolesca, és una pregunta que podria portar perfectament assajada. I llavors ell fa un pas més, no és tan rotund en la resposta. Per tant, hi ha una certa voluntat de deixar entreveure que depèn de com vagin les coses. Escolta'm, el que fa un mes dèiem que no, doncs potser ara sí. I aquí jo crec que fa un regal a Vox i al Partit Socialista, perquè és molt fàcil la crítica o el marcar la contradicció de Feijóo en aquest sentit. És que tu ara diguis que aniràs a buscar el suport dels independentistes quan t'has passat tot el que portem de legislatura criticant l'amnistia, criticant els pactes, el Frankenstein, el gobierno ilegítimo, la corrupció en política, etcètera, etcètera, doncs cau pel seu propi pes. I consta, doncs, que ahir alguns dels seus doncs no donaven crèdit i ja no va haver de sortir ràpidament, doncs, a dir que no, que aquesta no és la via principal, que la via que volen per fer fora Sánchez és les urnes i que ell avanci a eleccions. Però sembla que s'està convertint en una tradició, ja que Feijóo es posi de potes a la gallega. Ho va fer ahir.
Ara
veureu el meu lapsus.
T'has inventat una expressió, posar-se de peus a la gallega. Molt bé.
No, perquè anava a dir de potes a la gallega, perquè a les gallegues també ho va fer, recordareu aquell dinar amb periodistes en què un Altafont, que tothom sap qui és, doncs va reconèixer la principal font del Partit Popular a dalt de tot, doncs va reconèixer obertament que havien tingut 24 hores doncs, la proposta d'amnistia, l'havien estudiat i havien entrat en negociacions amb Junts. És a dir, relliscada o no, és una tradició que si jo fos del Partit Popular o de l'equip de campanya em començaria a posar nerviosa perquè li dones una assistència de gol a l'oposició.
I avui, fixa't, he llegit en algun lloc, que no me'n recordo quin, que l'Alejandro Fernández parlava d'estafa democràtica perquè no estaven a la mesa del Parlament. Això d'estafa democràtica m'ha fet gràcia que en aquest moment justament ell parlés d'estafa democràtica. Jo, de tota manera, que aquests dies pensava que no recordo, potser m'equivoco, però no recordo cap moment d'inconsistència en els valors polítics com el... viure un moment d'inconsistència de valors polítics com el que estem vivint ara. Uh-huh. I això és el que estàveu dient vosaltres, eh? Això dona joc a l'extrema dreta d'una manera importantíssima.
Falten 8 minuts per arribar a les 4. Deixeu-me dir, perquè ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia, ha mort un germà de Begoña Villacís, que va ser vicealcaldessa de Madrid, líder de Ciutadans a Madrid. Han detingut una dona de 52 anys i comencen a sortir coses que aquest germà de Begoña Villacís havia estat imputat en un cas de narcotràfic. Per tant, no sabem gaire res, perquè això acaba de passar.
Continua oberta aquesta investigació. Jo ho he preguntat a l'Audiència Nacional i em confirmen efectivament que estava investigat en el jutjat central 5 per un cas de tràfic de drogues i de blanqueig de capitals, més enllà d'uns antecedents penals que tenia de fa 20 anys, això és veritat, quan estava als ultrasurts, però sí que aquesta investigació feia uns quants anys que estava oberta, almenys 5 anys oberta.
En tot cas, hi ha hagut aquest assassinat, a més a trets, un tiroteig, i a més aquesta detinguda de 52 anys, que veurem com evoluciona tot plegat, perquè és una notícia que està evolucionant, podríem dir, sobre la marxa. Per cert, esteu molt pendents de la selectivitat o no?
D'aquella manera, no tinc ningú que l'estigui fent.
No, jo tampoc.
Més pendent del mòbil. No.
Clar, avui hem tingut a Catalunya els dos primers exàmens, del de llengua i literatura castellana al matí, la llengua estrangera, 99% dels alumnes han triat l'anglès, com d'altra banda era comprensible. Aquesta tarda s'estan fent algunes proves de física, de geografia, de geologia i de ciències ambientals, i que són algunes de les assignatures, i demà continuaran fins dijous, amb algun petit canvi. És una mena de selectivitat, podríem dir que és de transició entre el nou model que ha d'arribar i el vell model que ha de desaparèixer, però que entremig estan fent amb aquestes batzegades que també s'està fent moltes vegades des dels departaments d'educació de les diferents comunitats autònomes, en què es van fent plans d'estudi d'una manera i d'una altra i es canvia tot sobre la marxa. No sé, tu n'has tingut experiència com a rectora d'universitat i de com es fa aquesta selecció dels alumnes que arriben a la universitat.
És que ara no sé què contestar-te. Sí. Com es fa, què vols dir, com es fa aquesta
sensació? No, el model aquest, és a dir, jo tinc la sensació, del record que en tinc, ja fa molts anys que vaig fer la selectivitat, de tenir la sensació que estàs vivint un dia transcendental, que t'estàs jugant al teu futur, que si no fas bé aquell examen, la teva vida serà un desastre i que anirà al precipici, i després quan passen els anys dius, bé, no dic que no sigui important, o és evident que és important, però, escolta'm, relativitzem-ho tot una mica, no? És veritat que amb l'edat, això dels adolescents, ho vivim tots amb una transcendència que sembla que s'acabi el món amb tot.
Sí, però fixa't que el que passa és que quan tu fas selectivitat, jo vaig fer selectivitat, però tampoc me'n recordo, no? Però jo recordo que i ho recordo pels meus fills, no? Que és, i ho recordo també per estudiants que volien després entrar a la UOC i no tenien... les notes que tocava, no? Però la gent es pensa, o sigui, i la gent creu en aquell moment, i tu creies, i jo ho creia, que és que si jo no me'n sortia amb allò, hauria de fer una carrera que no m'interessaria. No,
i seria un fracassat tota la meva vida. Sí, i després dius, bueno, escolti, tampoc no n'hi ha per tant.
I després resulta que fas una carrera i que després no fas res que tingui a veure amb la carrera.
Clar.
Vull dir, com jo ara, per exemple.
Però no, alhora està... Alhora està bé sentir una mica aquesta pressió, no?
Sí, sí, sí.
O sigui, a veure, és veritat que en el moment ho vius com una cosa tràgica, no? Mm. I després es converteix en tragicòmica, al cap de 30 anys acaba sent còmica, no? Però en aquells moments jo crec que és bo sentir la pressió. És el començament d'una vida que estarà plena de pressions i amb les que s'ha de lidiar, s'ha de saber gestionar. I és un examen important i és un... i és un pas cap a la vida adulta, sigui el que sigui això de vida adulta.
Sí, Claudi, però també provoca molta frustració.
Sí, sí, sí.
I també m'he trobat amb molts estudiants que...
Té la seva cara fosca, sí.
Home, sí, té la seva cara fosca, perquè m'he trobat gent totalment desmotivada fent carreres que no els interessaven en absolut, perquè no han pogut entrar en la seva veritable vocació, potser per un problema d'un examen, vull dir, si hi ha una nota de tall...
D'un mal dia.
D'un mal dia.
També tens estudiants que entren a la carrera que somiaven i després, quan l'estan fent, s'adonen que potser no era la que...
Això passa, també.
Això passa.
És menys frustrant, potser, que la primera opció, però sí que passa. És veritat que si portes el curs ben preparat... I és que, clar, la meva època era sobre 10. Ara ja, des que es va començar a calcular sobre 14, jo vaig perdre.
Sí, jo m'he perdut, també, amb els 13 i 14,
abans,
sí.
Abans era 60% la nota que portaves de batxillerat i 40% la selectivitat. És a dir que, si tu portes el curs ben preparat i si... L'altre dia també llegia una notícia que hi ha molts centres que arriben amb notes inflades i després la selectivitat, sí, això ho resitua, no? Sí. Si tu portes la feina del curs ben feta, tens el teu tarannà, diguéssim, d'estudi i t'has enfrontat a diversos exàmens i vas ben preparat, tampoc has de patir. Has d'anar a fer el que... Això és un consell molt genèric i molt... Saps que els que estiguin estudiant ara ja, mira, no? Ja,
perquè, és molt fàcil dir-ho i molt difícil de fer-ho.
Però la clau és això, anar ben preparat i haver tingut un bon curs i la resta, doncs, està concentrat i ja està.
Hi ha un punt de meritocràcia, no? Que hi ha coses que la desfan, aquesta meritocràcia, no? Això, el fet de que hi hagi centres concertats o centres privats que inflin les notes, no? Però aquí hi ha un punt de meritocràcia, de tothom igual, que passi per l'examen i, bueno, i a veure, has tingut un mal dia, bueno, pots repetir, si tens un mal dia, repeteixes després i endavant. I se'ls ha de dir que no passa res, no? Que no és la fi del món, però jo a la vegada trobo que és un... que és un moment xulo.
Sí, però tu, jo el comparo amb el carnet
de
conduir. Ara mateix jo crec que no podries suportar la pressió que tens amb 18 anys amb el carnet de conduir i la selectivitat. És una pressió immensa.
Jo ho vaig
ser als 34
anys.
Llavors relativitzaves molt més la pressió. Ben fet, ben fet. Claudi Pérez, Imma Tovella i Tània Tàpia, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Una abraçada.
Una mica de publicitat al butlletí i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Recordeu que aquesta nit a partir de les 10 al debat electoral de Catalunya Ràdio i TV3 amb les eleccions europees de diumenge. N'estarem pendents de tot plegat i demà ho explicarem.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Porta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i
Esclat. Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Ara Menorca més a prop amb el nou Fast Ferry Margarita Salas de Baleària. I és que només 3 hores i mitja podràs estar gaudint de l'illa. El teu viatge a Menorca amb Baleària des de 65 euros. I porta amb tu el cotxe i tot el que necessitis. Reserva ja a baleària.com les teves vacances a Menorca. Baleària i Consell de Menorca.
La història més personal de Carles Porta. Tor, foc encès. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Catalunya migdia.